Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Crida del govern català per capitalitzar l'entrada de gas i hidrogen a la Unió Europea a través del MidCat, el mateix dia que el govern espanyol confirma el possible encariment del preu del gas que compra Argèlia. Ita Fàbregas.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a la Unió Europea i als governs espanyol i francès que facin una aposta decidida per la finalització del gasoducte que ha de permetre fer arribar gas al continent des del port de Barcelona.
Un corredor mediterrani energètic que, doncs, en els propers anys s'hauria de convertir també en el corredor mediterrani energètic de gasos renovables. Per tant, aquesta és una infraestructura per la qual apostem i per la qual també és absolutament imprescindible que hi aposti la Comissió Europea per declarar-lo doncs, una infraestructura d'interès comunitari.
L'ONU suspèn Rússia del Consell de Drets Humans en resposta als abusos que està cometent a Ucraïna.
L'Assemblea General ha aprovat la suspensió amb 93 vots a favor, 24 en contra i 58 abstencions. La proposta l'ha fet Estats Units i arriba després que el G7 demanés l'expulsió de Rússia del Consell.
Nou cas de violència masclista a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva mare a Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada al districte de Sant Martí de Barcelona. Quan els agents s'han desplaçat al lloc dels fets, s'hi han trobat l'home de 51 anys al domicili i amb la seva mare ja morta, amb indicis de criminalitat. El cas està sota secret de les actuacions.
La companyia GCR Group compra l'antiga fàbrica de Robert Bosch a Castellet i la Gornal a l'Alt Penedès. La planta es convertirà ara en un centre de reciclatge de plàstics.
La nova planta suposarà una inversió de 100 milions d'euros i es prioritzarà la contractació entre els 190 treballadors acomiadats de Bosch.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El qui va ser president del comitè d'empresa de Robert Bosch i secretari d'organització de la noia Penedès-Garraf d'UGT, Carlos Teruel, valora de forma positiva l'acord final al que s'ha arribat.
No, el balanç és positiu des del punt de vista de que, com a mínim, s'ha aconseguit doncs, una proposta de reindustrialització important, una proposta que, tot i que no era del nivell que nosaltres volíem...
La Generalitat reduirà la temporalitat a l'administració pública. La mesura podria beneficiar 39.000 treballadors.
L'administració catalana té 166.000 funcionaris. D'aquests, 59.000 són temporals i això és el 35,5% del total. Ho ha confirmat el secretari d'Administració Pública, Jaume Homs.
Tenim l'obligació de reduir la temporalitat dels nostres treballadors públics. Havíem arribat a un nivell perquè la temporalitat, si fas la ràtio, no... és molt important, estem un 35,5%, per tant l'hem de reduir.
I en cultura, aquest vespre Vic dona el tret de sortida oficial al Mercat del Ram amb el pregó a càrrec de l'arqueòloga i doctora en història medieval Imma Olic.
Del 8 al 10 d'abril, la fira per excel·lència de la comarca d'Osona recupera la presencialitat total després que les últimes dues edicions es veiessin afectades per la pandèmia.
Ràdio Vic.
Des d'aquest vespre i fins diumenge, Vic recupera la versió prepandèmica del Mercat del Ram. En aquest sentit, es recupera una casa de pagès de màxims que ocupa tot el recinte firal. Al mateix lloc també s'hi ubica la concorreguda mostra d'animals vius. També hi ha alguns canvis d'ubicacions, com el de l'espai de terra i cuina que es troba al Parc Jaume Balmes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara ens toca lluitar pel català. També al món digital.
Perquè la tecnologia aprengui i parli la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat, Generalitat de Catalunya.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant d'un cel asserenat arreu del territori català amb algun núvol encara en punts d'escomarques gironines, però tan sols són pinzellades d'alguns núvols alts i mitjans i sí que de cara a la tarda apareixeran alguns núvols també cap a la zona del Pirineu, però en qualsevol cas continuarem parlant d'un temps molt agradable i estable amb aquest vent de component oest que està bufant especialment a punts de la Catalunya central, també cap a les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, i que tot plegat també afavoreix que avui la temperatura ja sigui força més agradable i que amb una temperatura màxima que continuarà pujant durant aquestes immediates hores. De cara a demà continuarem parlant també de molta estabilitat amb aquest vent que continuarà bufant cap a l'interior, fins i tot demà la temperatura més alta serà més alta que la d'avui, és a dir, la màxima encara podrà pujar a valors de 25 i 26 graus a punts del litoral i per tant continuarem parlant de força estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Fornell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui parlem de més problemes en aquesta xarxa viària. Comencem parlant de la Nacional 2. Aquí hi ha trams d'aturades durant tota la tarda, gairebé des de Maçanet de la Selva fins a Tordera, sobretot en aquesta direcció, en sentit sud, en sentit Barcelona, en sentit nord, a Tordera també aturades, són més puntuals d'un quilòmetre, i tot plegat afecta un pèl a la GI-600, aquesta carretera que ve de Blanes. Per tant, problemes en aquesta Nacional 2, entre Maçanet de la Selva i Tordera, direcció Barcelona, sobretot. Pel que fa a la xarxa viària més propera a Barcelona, avui també tenim més volum de trànsit. Hi ha retencions destacades de 3-4 quilòmetres a la C58, a la C33, a totes dues, entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. L'AP7 també presenta trams de retencions entre Sant Cugat, Cerdanyola, arribant a Barberà, en sentit nord. A Barberà també hi ha aturades en direcció sud, això a l'autopista AP7. I també parlem de problemes, per exemple, a la ronda de dalt de Barcelona, amb cua entre Cornellà, Esplugues, Pedralbes, arribant a la zona dels túnels, i més endavant lentitud i aturades gairebé des d'aquest punt fins a la Vall d'Hebron. Per tant, ronda de dalt és una via que també va molt plena en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Crida del govern català per capitalitzar l'entrada de gas i hidrogen a la Unió Europea el mateix dia que el govern espanyol confirma el possible encariment del preu del gas que compra Argèlia, derivat del conflicte diplomàtic pel Sàhara Occidental.
La Generalitat reclama a la Unió Europea i als governs espanyol i francès que facin una aposta decidida per la finalització del Midcat, el gasoducte, que ha de permetre fer arribar gas i en un futur hidrogen al continent des del port de Barcelona. Tot plegat, com dèiem, avui que la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha reconegut que Argèlia apujarà el preu del gas que subministra Espanya, tot i que s'ha mostrat confiada que aquest increment sigui moderat. Tot i que la ministra no ha volgut vincular l'augment amb el canvi de postura política del govern espanyol pel que fa al Sàhara Occidental, el cert és que Argèlia ja va anunciar fa uns dies l'increment de preus exclusivament per a Espanya. També Itàlia es situa ara com a principal candidata per acollir el hub gasístic europeu enfront de la candidatura espanyola.
En aquest context, però, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama encara poder transportar el gas que arriba al port de Barcelona, com dèiem, a través del reivindicat Midcat. La crida l'ha feta després de visitar la planta que Enagás té a la capital, Jordi Casino.
Actualment les canonades finalitzen el seu recorregut a Hostalric i la seva extensió fins a la frontera permetria fer una realitat una mena de corredor mediterrani que permetria portar gas i més endavant també hidrogen verd a tota Europa des de la planta que Enagás té a Barcelona i que és una de les més importants de tot el continent. Escolteu el president de la Generalitat.
Un corredor mediterrani energètic que, doncs, en els propers anys s'hauria de convertir també en el corredor mediterrani energètic de gasos renovables. Per tant, aquesta és una infraestructura per la qual apostem i per la qual també és absolutament imprescindible que hi aposti la Comissió Europea per declarar-lo doncs una infraestructura, un projecte d'interès comunitari que permeti el finançament en fons comunitaris d'aquesta infraestructura perquè té precisament per objectiu garantir l'abastament d'energètic del continent europeu.
La planta gasificadora del port de Barcelona és la més antiga i la que té més capacitat d'emmagatzematge d'Europa i rep gas liquat transportat en vaixells de països com Algèria, Estats Units, Qatar, Oman i Nigèria.
L'altre gran cavall de batalla, el preu del combustible, doncs Facua ha denunciat fins a 18 benzineres catalanes per haver apujat els preus just abans dels descomptes del govern espanyol. Ho ha dit a Ràdio Míriam García.
L'Associació de Consumidors Facua ha denunciat 18 gasolineres a Catalunya per a pujar preus al combustible just abans que entressin en vigor els descomptes de 20 cèntims per litre decretats pel govern espanyol. En concret, es tracta de 9 estacions de servei a la demarcació de Barcelona, 6 a la de Tarragona, 2 a Lleida i 1 a Girona. En aquest sentit, Rubén Sánchez, portaveu de l'entitat, ha instat a l'Agència Catalana de Consum a que investigui i denunciï les gasolineres que van actuar incorrectament.
La Agencia Catalana del Consumo tiene ahora que investigar nuestra denuncia y valorar la apertura de expedientes sancionadores a la totalidad o una parte de las gasolineras que hemos denunciado si confirma que efectivamente se estaría produciendo una práctica que resultaría una conducta desleal hacia los consumidores en la aplicación de los descuentos, vulnerando por tanto el Real Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros el martes de la semana pasada y que plantea eso.
Segons Facua, tot l'estat hi ha 200 estacions de serveis denunciades per aquest mateix motiu.
I pel que fa a l'altre conflicte internacional, la guerra a Ucraïna, dures crítiques de l'entorn i els advocats del periodista Pablo González, que porta més d'un mes tancat i incomunicat en una presó de màxima seguretat de Polònia, acusat d'espionatge. Avui la seva dona ha passat pel programa de la xarxa Fet a Mida per denunciar la situació. Gala Vila.
El periodista només s'ha pogut comunicar amb el cònsol espanyol de Polònia dues vegades des de que va ingressar a la presó. La informació que tenen del cas és gairebé inexistent i això els dificulta molt gestionar-lo legalment, a part de generar molta incertesa a la família. Així ho ha explicat la seva dona, Oiana Goiriena, en una entrevista al Fet a Mida.
Ese es el problema, que no lo podemos gestionar. Le pusieron desde el juzgado regional de Resub, le pusieron una abogada de oficio, pero tal y como nos comunicó el cónsul, renunció. Luego le pusieron otra, pero esto no está corroborado tampoco y de la cual tampoco tenemos noticias. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo podemos ejercitar su defensa si no podemos tener acceso a su expediente?
La seva dona assegura que l'única relació que té el seu marit amb Rússia és el seu naixement a la capital, de la qual va marxar amb tan sol 9 anys. De tota manera, si se sentenciés culpable a Pablo González, el Codi Penal polonès dicta que podria ser empresonat entre 1 i 10 anys. Per tot això, la família reclama suport institucional per part del govern espanyol.
Tot plegat en el 43è dia de combats en què l'ONU ha suspès Rússia del Consell de Drets Humans després de la massacre de Butxa.
Els membres de les Nacions Unides han decidit aquest dijous suspendre la participació de Rússia en el Consell de Drets Humans en resposta als abusos que està cometent a Ucraïna. A proposta dels Estats Units i els seus aliats, l'Assemblea General de l'ONU ha aprovat aquesta mesura amb 93 vots a favor, 24 en contra i 58 abstencions. La decisió arriba després que el grup G7 hagi demanat l'exclusió de Rússia del Consell.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou cas de violència masclista a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva mare a Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada al districte de Sant Martí de Barcelona. Quan els agents s'han desplaçat al lloc dels fets, s'hi han trobat l'home de 51 anys al domicili i amb la seva mare ja morta, amb indicis de criminalitat. El cas està sota secret de les actuacions. En cas de confirmar-se, es tractaria del tercer assassinat masclista d'enguany a Catalunya. En tot l'estat espanyol hi ha hagut 9 assassinats masclistes des de l'inici de l'any, una xifra que s'eleva als 1.135 des del 2003, quan es va iniciar el recompte i segons dades que recull el Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp de les víctimes és el 601-001-122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
I encara en la plana de successos, nou cop policial contra una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana. Els Mossos d'Esquadra han fet fins a 9 entrades en diverses poblacions de Girona, com Sils o Massanet.
En total hi ha 14 detinguts i 3 investigats més. S'han decomissat també 3.500 plantes de marihuana, estris per cultiu i diverses armes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a la pandèmia, les ganes de recuperar la normalitat contrasten amb la prudència d'alguns experts sanitaris. El professor investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, considera que actualment s'estan prenent decisions polítiques al marge dels criteris sanitaris, com la retirada de les mascaretes a interiors, l'absència de quarantenes pels infectats o la manca de seguiment dels casos positius. Ràdio Sabadell, Pau Durant.
Massip considera que algunes d'aquestes mesures s'haurien de mantenir per saber com evoluciona el virus.
Hem deixat de comptar casos. Per tant, si hi ha onades, en aquests moments totes les corbes de contagi ja no tenen cap sentit. O sigui, comptar quanta gent està contagiada no té sentit si no cal que comuniquis els contagis. I si la gent no s'està fent test, en aquests moments hem baixat a la meitat de test. En una setmana hem passat a fer la meitat de test que fèiem la setmana anterior. O sigui, onades és molt possible que ja no les veurem. El que veurem és en diferit, és això, com, quina càrrega tenim a hospitals.
Des del seu punt de vista, s'està deixant la incidència del virus en mans de les vacunes, a les quals confiem que els nous casos que apareguin no derivin en hospitalitzacions.
És arriscat perquè, ja dic, el virus aquest no és un virus lleu, el virus no és un refredat, segueix sent el coronavirus, no ha canviat. L'única cosa que ha canviat és que estem més ben vacunats, però veurem fins a quin punt això és suficient.
L'investigador apunta que la retirada de les mascaretes en interiors és normal, tenint en compte l'estratègia actual que segueixen els estats, però ho considera precipitat.
I encara en l'àmbit sanitari, el Banc de Sang fa una nova crida a la donació abans de Setmana Santa per poder atendre a 173 persones que la necessiten cada dia.
Sota el lema "Dona sang i posa't més content que unes Pasqües", expliquen que és habitual que durant aquestes dates festives menys persones s'apropin als punts habilitats per a l'extracció. Als festius hi ha menys donacions i ara els hospitals utilitzen més sang que l'any passat, ja que s'ha recuperat l'activitat quirúrgica ajornada per la Covid. L'iniciativa és per reforçar les reserves durant les setmanes prèvies. Per agrair aquest gest solidari a tots els que hi vagin, en els punts de donació hi haurà ous de xocolata per als donants.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En l'àmbit laboral o econòmic, la companyia de reciclatge de plàstics GCR Group ha comprat l'antiga fàbrica de Robert Bosch a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, que es convertirà ara en un centre de reciclatge d'aquest material. La nova planta suposarà una inversió de 100 milions d'euros i es prioritzarà la contractació entre els 190 treballadors acomiadats de Bosch. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
La previsió és posar en marxa la nova empresa de Castellet i la Gornal a començaments de l'any 2023, amb un centre de transformació de residus plàstics, contractant inicialment 60 treballadors seleccionats prioritàriament entre els 200 que treballaven a Robert Bosch a Castellet i la Gornal. El qui va ser president del comitè d'empresa de Robert Bosch i secretari d'organització de la Noia Penedès Garraf d'UGT, Carlos Teruel, valora de forma positiva l'acord final al que s'ha arribat.
No, el balanç és positiu des del punt de vista de que, com a mínim, s'ha aconseguit doncs, una proposta de reindustrialització important, una proposta que, tot i que no era del nivell que nosaltres volíem en funció dels llocs de treball, sí que és una bona proposta de cara al futur, tal com hem vist nosaltres i com tots els actors, diguéssim, que han participat en la reindustrialització, veiem que de cara al futur pot ser una bona proposta per reindustrialitzar fins i tot doncs, el que seria la comarca.
Teruel recorda que quan es va negociar amb Robert Bosch el tancament de la planta, el sindicat també va incloure en la negociació la voluntat de reindustrialització de la fàbrica.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, el PSC i Esquerra Republicana tornarien a repetir un empat tècnic si ara celebressin eleccions al Parlament. Ho conclou l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, que atorga entre 34 i 39 escons als socialistes i entre 33 i 38 a Esquerra Republicana.
Junts mantindria la tercera posició amb una forquilla d'entre 23 i 28 diputats, per sota dels 32 escons obtinguts a les últimes eleccions. Vox, la CUP i En Comú mantindrien aproximadament la representació actual, mentre que el Partit Popular experimentaria un ascens passant dels 3 diputats actuals a entre 6 i 8. En canvi, Ciutadans cauria a l'última posició i fins i tot podria quedar fora del Parlament. En relació amb la independència, es manté en primera posició el no, amb un 48%, mentre que el 44% s'hi manifesta a favor. A més, el 60% és partidari de la via pactada. Només un 11% dels enquestats és partidari de la independència unilateral.
Més coses. La Generalitat ha presentat un ambiciós pla per reduir la temporalitat en l'administració pública que podria beneficiar 39.000 treballadors. L'administració catalana té 166.000 funcionaris. D'aquests, 59.000 són temporals. Això significa el 35,5% del total i el que volen és reduir-ho al 8% abans de finals de l'any 2024. Mont Carvajal.
59.000 treballadors no tenen contracte fix, representa el 35,5% del total. Una temporalitat molt alta que abans d'acabar el 2024 el govern vol reduir-la per sota el 8%. No és un nombre a l'atzar, sinó el que obliga la llei i la Unió Europea per poder rebre fons. Ho explica el secretari d'Administració Pública, Jaume Homs.
Tenim l'obligació de reduir la temporalitat dels nostres treballadors públics. Havíem arribat a un nivell perquè la temporalitat, si passa la ràtio, no? És molt important, estem un 35,5%, per tant l'hem de reduir.
Per estabilitzar el personal es convocaran concurs de mèrits i oposicions. El govern assegura que negociaran amb els sindicats els criteris per concórrer-hi. La Generalitat té 166.000 funcionaris.
I en clau local, la Diputació de Tarragona invertirà 30 milions d'euros en ajuts pels municipis del Camp de Tarragona i el Baix Penedès. Aquesta tarda s'ha fet l'acte de presentació d'aquest programa d'ajudes d'aquest 2022 davant els alcaldes i alcaldesses de la zona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, ha explicat que la dotació ha pujat significativament i més tenint en compte l'actual situació econòmica.
No, ha augmentat considerablement, conscients que necessitaven aquesta injecció més elevada de diners. Estem parlant de 30 milions d'euros amb subvencions per ajuntaments i per entitats, al qual hem de sumar també el Pla d'Acció Municipal, que sabeu que és durant aquests 4 anys i que ja vam dir que també era el més elevat de la història de la Diputació, que el teníem dotat amb 85 milions d'euros.
La presidenta de la Diputació ha assegurat que tot això és el resultat d'una escolta activa amb diferents alcaldes i alcaldesses del municipi. Des de la Diputació han explicat que hi ha subvencions noves, com unes per fomentar l'ocupació o d'inversions en equipaments culturals i interès ciutadà, i també s'ha pujat la dotació d'altres, com les d'habitatge.
En cultura, aquest vespre a Vic dona el tret de sortida oficial al Mercat del Ram amb el pregó a càrrec de l'arqueòloga i doctora en història medieval Imma Ullic. Del 8 al 10 d'abril, la fira per excel·lència de la comarca d'Osona recupera la presencialitat total després que les últimes dues edicions es veiessin afectades per la pandèmia. Ràdio Vic, Montse Manent.
Des d'aquest vespre i fins diumenge, Vic recupera la versió prepandèmica del Mercat del Ram. En aquest sentit, es recupera una casa de pagès de màxims que ocupa tot el recinte firal. Al mateix lloc també s'hi ubica la concorreguda mostra d'animals vius. També hi ha alguns canvis d'ubicacions, com el de l'espai de terra i cuina que es troba al Parc Jaume Balmes i l'exposició de maquinària agrícola que s'ha traslladat a l'aparcament de sorra del Sucre. El regidor de Fires i Mercats, Titi Roca, destacava la importància de la celebració del Mercat del Ram com a inici de la normalitat i la primavera.
Contents perquè, com et deia, no, tornem al Mercat del Ram amb totes les activitats. Esperem que ens acompanyi el temps perquè això fa que la gent surti, que vingui, que ens visiti i, per tant, que gaudeixi d'aquest Mercat del Ram que tant esperem.
Una altra novetat és la versió modernitzada del concurs de canals porcines i l'espai de llet i salut que s'ha adaptat per tal de potenciar el producte de territori i proximitat en una època marcada per la crisi i protestes del sector lleter.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina de waterpolo, que recordem es juguen el millor de 3 partits. El Centre Natació Mataró s'ha imposat en el primer maig al Club Natació Terrassa en els penals després d'empatar a 7 gols en el temps reglamentari. I aquest dissabte, segon partit entre el Terrassa i el Mataró, que es podrà viure en directe amb les connexions que es faran al programa En Joc Televisió Xarxa. L'altra semifinal enfronta a l'Astralpool Club Natació Sabadell i el Club Esportiu Mediterrani. El primer duel entre Vallesanes i Barcelonines comença en uns minuts, a les 8 del vespre. I partidars en el dia d'avui en hoquei sobre patins, Vilassana i Manlleu, primer i segon classificat de l'hoquei Lliga Femenina, es veuen les cares. És un partit de la 21a jornada de la competició domèstica, un duel clau en la lluita pel primer lloc perquè les lleidatanes tenen 4 punts més que les usonenques. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un partit que porta a donar el tret de sortida al Tourmalet particular que té el Vilassana per endavant, i és que dels 6 partits que li resten per disputar l'equip del Pla d'Urgell, 5 són contra equips que ocupen ara mateix el top 6 de l'hoquei Lliga Femenina. Un camí dur que, segons Lluís Rodero, l'entrenador del Vilassana, ja va començar aquest passat cap de setmana.
Sí, el vèrtic aquest que comentes, per mi començava aquest dissabte. Sense saber que la pista anava tan malament, era un desplaçament complicat i nosaltres ja ens havíem marcat que començava. A partir d'aquí, tal com diu, 5 equips de dalt, el sisè és, bueno, és un equip que també s'està jugant per baixar, potser, i tots els partits eren complicats d'aquí al final. A partir d'aquí nosaltres seguim amb la mateixa dinàmica sempre, ara només pensem en el Manlleu, pensem en millorar cosetes, seguim creixent com a equip i esperem fer un bon partit dijous, fer disfrutar la nostra afició i poder treure els 3 punts, sense cap mena de pressió, evidentment.
Després d'aquest enfrontament, el Vilassana descansarà fins al cap de setmana de Sant Jordi, quan visiti la pista de l'actual quart classificat i amb un partit menys el Telecable. El partit davant el Manlleu, a Vilassana, avui, a les 9 de la nit.
Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio. En bàsquet, en el món de la cistella, el Barça, que s'enfrontarà en els quarts de final de l'Eurolliga al Bayern de Múnic, tancarà avui la millor fase regular de la història, la màxima competició masculina. Els de Sara Jasikevicius, que han sigut el millor equip, a les 8 del vespre juguen el darrer partit contra el Maccabi. És l'últim partit abans d'aquests quarts de final que jugaran contra el Bayern. També en bàsquet destaquem que la història del capità del Joventut de Badalona, Albert Ventura, s'amplia 2 temporades més. Han arribat a un acord, club badaloní i jugador, fins al 2024. Seguirà defensant els colors verd i negres i arribarà com a mínim a 14 temporades al primer equip de la Joventut des que va debutar el 27 de març del 2011. Amb 324 partits defensant la penya a l'ACB, Albert Ventura és el tercer jugador amb més partits de la història després de Jordi Villacampa i Rafa Jofresa. I en futbol, el Barça, que entrena el terrassenc Xavi Hernández, visita avui el camp de l'Eintracht de Frankfurt, partit d'anada dels quarts de final de la Lliga Europa de Futbol. El conjunt blaugrana, que no podrà comptar amb Memphis Depay, buscarà un bon resultat a terres alemanyes per afrontar la tornada al Camp Nou el maig d'avui a les 9 de la nit.
Gràcies, Joan. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te a la cultura i al coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat. Diputació de Barcelona.
La vida de milions de nens i nenes està en greu perill pel conflicte a Ucraïna. Tu pots ajudar-nos. Dona ara a UNICEF Pones per portar-los aigua potable i subministraments d'emergència. A UNICEF estem treballant a contrarrellotge per protegir-los. Dona ara a UNICEF Pones. Els infants d'Ucraïna et necessiten.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Un viatge combinat en cotxe i a peu. Enfilo una carretera secundària per no passar sempre per la mateixa ruta transitada. Tinc la intenció de mirar el paisatge tranquil·lament mentre condueixo a poc amb el vidre de la finestra una mica baixat per intensificar la sensació de proximitat visual. Aniré a un poblet que fa temps que no visito. Habitualment sempre vaig de pressa, pinyó fixa, però a partir d'ara m'he proposat desviar-me de les rutines, trencar la inèrcia tant com pugui. No és una qüestió de temps, sinó mental. Vi d'hàbits volgut. M'aturo en una ermita que hi ha mig camí abans d'arribar al poble i aparco. Faig cas d'un rètol que indica un camí alternatiu que s'ha de fer peu. Inicio la ruta a tocar un rec per on baixa un reguerol d'aigua i m'enfilo per un terreny pedregós amb marges alts on hi creixen alguns ametllers que semblen abandonats. Estan carregats d'ametlles. Segurament no valen res que ningú no les hagi collit. Deuen ser amargantes. Però i si són bones? M'animo a descobrir-ho. N'abasto unes quantes, les trenco amb una pedra i les provo. Són ben dolces. M'ompliré la motxilla quan torni, segur que encara hi seran. Continuo el camí amb alts i baixos de terreny que m'ofereixen una perspectiva diferent dels entorns que ja coneixia. i tot d'una se m'apareix la visió del poble que sobresurt enmig de la plana a l'entorn d'un campanar punxegut. Veig un perfil que no té res a veure amb el que coneixia. I faré un vol i tornaré al punt de partida. Fins ara he estat com molta gent que corre i no veu res, però n'estic aprenent i de tornada arreplegaré el meu botí d'ametlles.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Crida del govern català per capitalitzar l'entrada de gas i hidrogen a la Unió Europea a través del MidCat, el mateix dia que el govern espanyol confirma el possible encariment del preu del gas que compra Argèlia. Ita Fàbregas.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a la Unió Europea i als governs espanyol i francès que facin una aposta decidida per la finalització del gasoducte que ha de permetre fer arribar gas al continent des del port de Barcelona.
Un corredor mediterrani energètic que, doncs, en els propers anys s'hauria de convertir també en el corredor mediterrani energètic de gasos renovables. Per tant, aquesta és una infraestructura per la qual apostem i per la qual també és absolutament imprescindible que hi aposti la Comissió Europea per declarar-lo doncs, una infraestructura d'interès comunitari.
L'ONU suspèn Rússia del Consell de Drets Humans en resposta als abusos que estaria cometent a Ucraïna.
L'Assemblea General ha aprovat la suspensió amb 93 vots a favor, 24 en contra i 58 abstencions. La proposta l'ha fet als Estats Units i arriba després que el G7 demanés l'expulsió de Rússia del Consell.
Nou cas de violència masclista a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva mare a Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada al districte de Sant Martí de Barcelona. Quan els agents s'han desplaçat al lloc dels fets, s'hi han trobat l'home de 51 anys al domicili i amb la seva mare ja morta, amb indicis de criminalitat. El cas està sota secret de les actuacions.
La companyia GCR Group compra l'antiga fàbrica de Robert Bosch a Castellet i la Gornal a l'Alt Penedès. La planta es convertirà ara en un centre de reciclatge de plàstics.
La nova planta suposarà una inversió de 100 milions d'euros i es prioritzarà la contractació entre els 190 treballadors acomiadats de Bosch.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
El qui va ser president del comitè d'empresa de Robert Bosch i secretari d'organització de la noia Penedès Garraf d'UGT, Carlos Teruel, valora de forma positiva l'acord final al que s'ha arribat.
No, el balanç és positiu des del punt de vista de que, com a mínim, s'ha aconseguit doncs, una proposta de reindustrialització important, una proposta que, tot i que no era del nivell que nosaltres volíem.
La Conselleria d'Acció Climàtica obre la porta a ampliar els ajuts als agricultors per fer front a les últimes gelades, tal com demana el sector.
Unió de Pagesos quantifica les pèrdues en més de 450 milions en fruita dolça i en més de 28 milions en fruita seca.
M1FM, Pili García.
Ho ha fet en una finca de Corbins, al Segrià, on el pagès Ramon Comes, d'Unió de Pagesos, ha mostrat a la consellera els estralls de 3 dies de gelades que han afectat la fruita dolça, la fruita seca i el cereal. Teresa Jordà ha remarcat que no deixarà que es perdi ni una sola hectàrea de cultiu i que no permetrà que ningú plegui perquè estigui ofegat. També mediarà amb Agor Seguro per a que millori les assegurances.
I en cultura, aquest vespre, Vic dona el tret de sortida oficial al Mercat del Ram amb el pregó a càrrec de l'arqueòloga i doctora en història medieval Imma Ullic.
Del 8 al 10 d'abril, la Fira per Excel·lència de la Comarca d'Osona recupera la presencialitat total després que les últimes dues edicions es veiessin per la pandèmia.
Ràdio Vic, Montse Manent.
Des d'aquest vespre i fins diumenge, Vic recupera la versió prepandèmica del Mercat del Ram. En aquest sentit, es recupera una casa de pagès de màxims que ocupa tot el recinte firal. Al mateix lloc també s'hi ubica la concorreguda mostra d'animals vius. També hi ha alguns canvis d'ubicacions, com el de l'espai de terra i cuina que es troba al Parc Jaume Balmes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Ara ens toca lluitar pel català, també al món digital.
Perquè la tecnologia aprengui i parli la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat, Generalitat de Catalunya.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant d'un cel asserenat arreu del territori català, amb algun núvol encara en punts d'escomarques gironines, però tan sols són pinzellades d'alguns núvols alts i mitjans, i sí que de cara a la tarda apareixeran alguns núvols també cap a la zona del Pirineu, però en qualsevol cas continuarem parlant d'un temps molt agradable i estable, amb aquest vent de component oest que està bufant especialment a punts de la Catalunya central, també cap a les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, i que tot plegat també afavoreix que avui la temperatura ja sigui força més agradable i que amb una temperatura màxima que continuarà pujant durant aquestes immediates hores. De cara a demà continuarem parlant també de molta estabilitat amb aquest vent que continuarà bufant cap a l'interior, fins i tot demà la temperatura més alta serà més alta que la d'avui, és a dir, la màxima encara podrà pujar a valors de 25 i 26 graus a punts del litoral i per tant continuarem parlant de força estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però, per exemple, a la Nacional 2 encara parlem de lentitud i aturades entre Maçanet i Tordera en direcció sud, en sentit Barcelona, en tota aquesta zona de la Nacional 2. Ara, bàsicament, hi ha aturades en direcció sud, en sentit Barcelona. I a prop de Barcelona també hi millora el trànsit, però queda molta lentitud i aturades a la C58 entre Montcada i el nus d'entrada a Barcelona. I també a l'autopista AP7, al tram de Bellaterra, Cerdanyola, en sentit nord, en sentit Girona. Acabem amb la ronda de dalt de Barcelona, aquí hi ha retencions, en sentit Besòs, sobretot entre Esplugues i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Crida del govern català per capitalitzar l'entrada de gas i hidrogen a la Unió Europea, el mateix dia que el govern espanyol confirma el possible encariment del preu del gas que compra Argèlia derivat del conflicte diplomàtic pel Sàhara Occidental.
La Generalitat reclama a la Unió Europea i als governs espanyol i francès que facin una aposta decidida per la finalització del MidCat, el gasoducte que ha de permetre fer arribar gas i en un futur hidrogen al continent des del port de Barcelona. Tot plegat, com dèiem, avui que la ministra de Transacció Ecològica, Teresa Ribera, ha reconegut que Argèlia apujarà el preu del gas que subministra Espanya, tot i que s'ha mostrat confiada que aquest increment sigui moderat. Tot i que la ministra no ha volgut vincular l'augment amb el canvi de postura política del govern espanyol pel que fa al Sàhara Occidental, el cert és que Argèlia ja va anunciar fa uns dies l'increment de preus exclusivament per a Espanya. També Itàlia es situa ara com a principal candidata per acollir el hub gasístic europeu enfront de la candidatura espanyola.
En aquest context, però, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reclama encara poder transportar el gas que arriba al port de Barcelona, com dèiem, a través del reivindicat MidCat. La crida l'ha feta després de visitar la planta que Enagás té a la capital catalana, Jordi Casino.
Actualment les canonades finalitzen el seu recorregut a Hostalric i la seva extensió fins a la frontera permetria fer una realitat una mena de corredor mediterrani que permetria portar gas i més endavant també hidrogen verd a tota Europa des de la planta que Enagás té a Barcelona i que és una de les més importants de tot el continent. Escolteu el president de la Generalitat.
Un corredor mediterrani energètic que, doncs, en els propers anys s'hauria de convertir també en el terreny energètic de gasos renovables. Per tant, aquesta és una infraestructura per la qual apostem i per la qual també és absolutament imprescindible que hi aposti la Comissió Europea per declarar-lo doncs una infraestructura, un projecte d'interès comunitari que permeti el finançament en fons comunitaris d'aquesta infraestructura perquè té precisament per objectiu garantir l'abastament d'energètic del continent europeu.
La planta gasificadora del Port de Barcelona és la més antiga i la que té més capacitat d'emmagatzematge d'Europa i rep gas liquat transportat en vaixells de països com Algèria, Estats Units, Qatar, Oman i Nigèria.
I pel que fa a l'altre conflicte internacional, la guerra a Ucraïna, dures crítiques de l'entorn i els advocats del periodista Pablo González, que porta més d'un mes tancat i incomunicat en una presó de màxima seguretat de Polònia, acusat d'espionatge. Avui la seva dona ha passat pel programa de la xarxa Fet a Mida per denunciar la situació. Gala Vilà.
El periodista només s'ha pogut comunicar amb el cònsol espanyol de Polònia dues vegades des de que va ingressar a la presó. La informació que tenen del cas és gairebé inexistent i això els dificulta molt gestionar-lo legalment, a part de generar molta incertesa a la família. Així ho ha explicat la seva dona, Oiana Goiriena, en una entrevista al Fet a Mida.
Ese es el problema, que no lo podemos gestionar. Le pusieron desde el juzgado regional de Resub, le pusieron una abogada de oficio, pero tal y como nos comunicó el cónsul, renunció. Luego le pusieron otra, pero esto no está corroborado tampoco y de la cual tampoco tenemos noticias. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo podemos ejercitar su defensa si no podemos tener acceso a su expediente?
La seva dona assegura que l'única relació que té el seu marit amb Rússia és el seu naixement a la capital, de la qual va marxar amb tan sol 9 anys. De tota manera, si se sentenciés culpable a Pablo González, el Codi Penal polonès dicta que podria ser empresonat entre 1 i 10 anys. Per tot això, la família reclama suport institucional per part del govern espanyol.
Tot plegat en el 43è dia de combats en què l'ONU ha suspès Rússia del Consell de Drets Humans després de la massacre de Butxa.
Els països membres de les Nacions Unides han decidit aquest dijous suspendre la participació de Rússia en el Consell de Drets Humans en resposta als abusos que està cometent a Ucraïna. A proposta dels Estats Units i els seus aliats, l'Assemblea General de l'ONU ha aprovat aquesta mesura amb 93 vots a favor, 24 en contra i 58 abstencions. La decisió arriba després que el grup G7 hagi demanat l'exclusió de Rússia del Consell.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Nou cas de violència masclista a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort de la seva mare a Barcelona.
Els fets han passat aquesta matinada al districte de Sant Martí de Barcelona. Quan els agents s'han desplaçat al lloc dels fets, s'hi han trobat l'home de 51 anys al domicili i amb la seva mare ja morta, amb indicis de criminalitat. El cas està sota secret de les actuacions. En cas de confirmar-se, es tractaria del tercer assassinat masclista d'enguany a Catalunya. En tot l'estat espanyol hi ha hagut 9 assassinats masclistes des de l'inici de l'any, una xifra que s'eleva als 135 des del 2003, quan es va iniciar el recompte, i segons dades que recull el Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
I encara en successos, nou cop policial contra una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana. Els Mossos d'Esquadra han fet fins a 9 entrades en diverses poblacions de Girona, com Sils o Massanet.
En total hi ha 14 detinguts i 3 investigats més. S'han decomissat també 3.500 plantes de marihuana, estris pel cultiu i diverses armes.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pel que fa a la pandèmia, les ganes de recuperar la normalitat contrasten amb la prudència d'alguns experts sanitaris. El professor i investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, considera que actualment s'estan prenent decisions polítiques al marge dels criteris sanitaris, com la retirada de les mascaretes en interiors, l'absència de quarantenes pels infectats o la manca de seguiment dels casos positius. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Massip considera que algunes d'aquestes mesures s'haurien de mantenir per saber com evoluciona el virus.
Hem deixat de comptar casos. Per tant, si hi ha onades, en aquests moments totes les corbes de contagi ja no tenen cap sentit. O sigui, comptar quanta gent està contagiada no té sentit si no cal que comuniquis els contagis i si la gent no s'està fent test. En aquests moments hem baixat a la meitat de test. En una setmana hem passat a fer la meitat de test que fèiem la setmana anterior. O sigui, onades és molt possible que ja no les veurem. El que veurem és en diferir, és això, com, quina càrrega tenim a hospitals.
Des del seu punt de vista, s'està deixant la incidència del virus en mans de les vacunes, a les que els nous casos que apareguin no derivin en hospitalitzacions.
És arriscat perquè, ja dic, el virus aquest no és un virus lleu, el que virus no és un refredat, segueix sent el coronavirus, no ha canviat. L'única cosa que ha canviat és que estem més ben vacunats, però veurem fins a quin punt això és suficient.
L'investigador apunta que la retirada de les mascaretes en interiors és normal, tenint en compte l'estratègia actual que segueixen els estats, però ho considera precipitat.
Encara en l'àmbit sanitari, el Banc de Sang fa una nova crida a la donació abans de Setmana Santa per poder atendre 173 persones que la necessiten cada dia.
Sota el lema "Dona sang i posa't més content que unes Pasqües", expliquen que és habitual que durant aquestes dates festives menys persones s'apropin als punts habilitats per l'extracció. Els festius hi ha menys donacions i ara els hospitals utilitzen més sang que l'any passat, ja que s'ha recuperat l'activitat quirúrgica ajornada pel Covid. L'iniciativa és per reforçar la reserves durant les setmanes prèvies. Per agrair aquest gest solidari, a tots els punts de donació hi haurà ous de xocolata per als donants.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau econòmica, la companyia de reciclatge de plàstics GCR Group ha comprat l'antiga fàbrica de Robert Bosch a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, que es convertirà ara en un centre de reciclatge d'aquest material. La nova planta suposarà una inversió de 100 milions d'euros i es prioritzarà la contractació entre els 190 treballadors acomiadats de Bosch. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
La previsió és posar en marxa la nova empresa de Castellet i la Gornal a començaments de l'any 2023 amb un centre de transformació de residus plàstics, contractant inicialment 60 treballadors seleccionats prioritàriament entre els 200 que treballaven a Robert Bosch a Castellet i la Gornal. El qui va ser president del comitè d'empresa de Robert Bosch i secretari d'organització de la noia Penedès Garraf d'UGT, Carlos Teruel, valora de forma positiva l'acord final al que s'ha arribat.
No, el balanç és positiu des del punt de vista de que, com a mínim, s'ha aconseguit doncs, una proposta de reindustrialització important, una proposta que, tot i que no era del nivell que nosaltres volíem en funció dels llocs de treball, sí que és una bona proposta de cara al futur. Tal com hem vist nosaltres i com tots els actors diguéssim, que han participat en la reindustrialització, veiem que de cara al futur pot ser una bona proposta per reindustrialitzar fins i tot doncs, el que seria la comarca.
Teruel recorda que quan es va negociar amb Robert Bosch el tancament de la planta, el sindicat també va incloure en la negociació la voluntat de reindustrialització de la fàbrica.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Més coses. El Departament d'Acció Climàtica es compromet a garantir que Agroseguro ofereixi més bones condicions als pagesos. Tot plegat després que les gelades dels darrers dies hagin perjudicat entre un 50 i un 100% de les collites de fruita de pinyol i ametlles de Ponent i del Pirineu. Unió de Pagesos valora en més de 450 milions les pèrdues per les gelades en fruita dolça i en més de 28 milions les de fruita seca. La consellera Teresa Jordà s'ha desplaçat aquest migdia al Segrià per comprovar-ho de primera mà, en un FM, Pili García.
Ho ha fet en una finca de Corbins, al Segrià, on el pagès Ramon Comes, d'Unió de Pagesos, ha mostrat a la consellera els estralls de tres dies de gelades que han afectat la fruita dolça, la fruita seca i el cereal. Teresa Jordà ha remarcat que no deixarà que es perdi ni una sola hectàrea de cultiu i que no permetrà que ningú plegui perquè estigui ofegat. També mediarà amb Agroseguro per a que millori les assegurances.
No està adequat a la realitat de la nostra pagesia. I en aquests moments nosaltres, des del departament, tenim moltes coses clares, però n'hi ha una que la tenim claríssima, i és que no ens podem permetre com a país, i el departament no ho permetrà, i això vol dir que haurem d'estar ajudant i al costat, com sempre, de la nostra pagesia, perdre una sola hectàrea de cultiu al nostre país.
Unió de Pagesos exigeix al Ministeri d'Agricultura que reconegui que l'actual assegurança de la fruita seca no és útil i que li cal una millora urgent, principalment en l'increment de la cobertura, que ara és del 70%, i que accepti les diferents propostes de millora de l'assegurança de la fruita dolça i dels conreus herbacis.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segueix treballant per afrontar l'increment de viatgers cada any. En particular, la línia del Vallès incorporarà enguany 15 nous combois que permetran que l'estació de Sant Cugat passi un tren tren cap a Barcelona cada 2,5 minuts. Ara bé, la companyia ja mira més enllà. Cugat Media, Sergio Morales.
És per això que ja té sobre la taula opcions fermes, com un nou túnel que travessi Collserola i que connecti amb Sant Cugat, que permetria connexions amb Sabadell i Terrassa més ràpides de 10 minuts. Fa uns dies, l'alcaldessa Mireia Ingla parlava de l'oportunitat que suposava aquesta iniciativa per soterrar trams de via a Sant Cugat. Es tracta d'una opció que ha confirmat la presidenta dels Ferrocarrils, Marta Subirà.
És una proposta que està sobre la taula i que l'estem estudiant. I segurament permetrà soterrar alguns trams
trams de línia al seu pas per Sant Cugat. Aquest és un tema que encara s'ha d'estudiar, veure quins trams realment són viables i quins altres, doncs, pels pendents que tenen i per la seva complexitat, doncs, no ho són. Però aquest és un tema que l'haurem d'anar treballant en els propers mesos.
Tot plegat ho ha dit aquest dijous en la inauguració de l'exposició commemorativa itinerant dels 40 anys de la companyia ferroviària, que ha fet parada a Vall d'Oreix. Es tracta d'una mostra amb plafons que posen de manifest el creixement de l'entramat ferroviari a Catalunya i que es podrà veure durant tot el mes.
I encara una darrera qüestió abans de cultura. Terrassa estrena nova marca turística per posar en valor el seu patrimoni industrial i modernista. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La nova imatge gràfica és fruit del pla de màrqueting turístic de la ciutat i estarà present en tots els productes i ofertes a partir d'ara. L'objectiu és promocionar Terrassa projectant els seus valors a l'exterior. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
Terrassa és una ciutat que té molt a oferir als mateixos terrassencs i terrassenques amb aquell turisme de proximitat que tant volem posar en valor. Però té molt a oferir també a tothom que ens visita, i per això un dels nostres objectius recollits en el programa de govern és el d'obrir encara més la ciutat, projectant-la al món.
La nova marca de turisme de Terrassa ha estat elaborada per la consultoria de comunicació estratègica Pau Canaleta i és obra del dissenyador Àlex Gifreu. Compta amb una tipografia robusta que incorpora en la base les típiques voltes tan presents a la ciutat i els tons terrosos que recorden tant el passat de Terrassa com el nou paviment de les àrees de vianants.
En cultura, aquest vespre, Vic dona el tret de sortida oficial al Mercat del Ram amb el pregó a càrrec de l'arqueòloga i doctora en història medieval Imma Ullic. Del 8 al 10 d'abril, la fira per excel·lència de la comarca d'Osona recupera la presencialitat total després que les últimes dues edicions es veiessin afectades per la pandèmia. Ràdio Vic, Montse Manent.
Des d'aquest vespre i fins diumenge, Vic recupera la versió prepandèmica del Mercat del Ram. En aquest sentit, es recupera una casa de pagès de màxims que ocupa tot el recinte firal. Al mateix lloc també s'hi ubica la concorreguda mostra d'animals vius. També hi ha alguns canvis d'ubicacions, com el de l'espai de terra i cuina que es troba al Parc Jaume Balmes i l'exposició de maquinària agrícola que s'ha traslladat a l'aparcament de sorra del Sucre. El regidor de Fires i Mercats, Titi Roca, destacava la importància de la celebració del Mercat del Ram com a inici de la normalitat i la primavera.
Contents perquè, com et deia, no, tornem al Mercat del Ram amb totes les activitats. Esperem que ens acompanyi el temps perquè això fa que la gent surti, que vingui, que ens visiti i, per tant, que gaudeixi d'aquest Mercat del Ram que tant esperem.
Una altra novetat és la versió modernitzada del concurs de canals porcines i l'espai de llet i salut que s'ha adaptat per tal de potenciar el producte de territori i proximitat en una època marcada per la crisi i protestes del sector lleter.
I des d'avui fins diumenge se celebra Impacte, el Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya, que arriba a la segona edició. En aquesta ocasió el festival compta amb 6 seus: Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Reus i la Seu d'Urgell.
El festival vol mostrar una part de l'abundant producció audiovisual que es realitza per denunciar la vulneració dels drets humans al món, tant fora com dins de Catalunya. Ho ha explicat el director del festival, Oriol Porta, a la xarxa.
Els drets humans és un tema que cada cop doncs, hi ha com a més sensibilitat. Sigui perquè ens els veiem agredits els propis, d'alguna manera, o sigui perquè Catalunya entenem que és un país molt solidari, de tradició, de país oberta, d'acollida. Ara en tenim la prova una vegada més, amb la desgràcia del que passa a Ucraïna. En fi, Barcelona és una capital reconeguda així internacionalment, no? Solidària i Catalunya també.
Demà divendres, al Cinema Girona de Barcelona, es projectarà el documental Contemplant la foscor, de l'ucraïnès Sergi Volkov. Parla de les conseqüències de l'anterior guerra entre Ucraïna i Rússia a través de la lluita d'un militar ucraïnès que va quedar sec a conseqüència de l'explosió d'un cotxe bomba durant el conflicte bèl·lic.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui s'han iniciat les semifinals del play-off al títol de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Recordem que juguen el millor de 3 partits. S'ha jugat ja el primer partit d'anada. El Centre Natació Mataró s'ha imposat al Club Natació Terrassa en els penals després d'empatar a 7 gols en el temps reglamentari. I aquest dissabte, el segon duel, el segon maig, es podrà viure en directe. El segon maig entre el Terrassa i el Mataró es podrà viure en directe amb les connexions el programa En Joc Televisió de la Xarxa. I en uns minuts comença el duel entre l'Astralpul Sabadell i el Club Esportiu Mediterrani, primer duel entre Vallesanes i Barcelonines. A les 9 de la nit, partides, parlem d'hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Femenina, Vilassana i Manlleu s'enfronten cara a cara, primer contra segon classificat. És un duel clau en la lluita pel primer lloc, perquè les lleidatanes tenen 4 punts més que les usonenques en cas de victòria del Vilassana. El primer títol de la seva història, l'hoquei Lliga Femenina, el tindran més a prop, mentre si guanya el Manlleu, la recta final de competició serà més que emocionant. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un partit que porta a donar el tret de sortida al turmalet particular que té el Vilassana per endavant, i és que dels 6 partits que li resten per disputar l'equip del Pla d'Urgell, 5 són contra equips que ocupen ara mateix el top 6 de l'hoquei Lliga Femenina. Un camí dur que, segons Lluís Rodero, l'entrenador del Vilassana, ja va començar aquest passat cap de setmana.
Sí, el vèrtic aquest que comentes per mi començava aquest dissabte, sense saber que la pista anava tan malament. Era un desplaçament complicat i nosaltres ja ens havíem marcat que començava. A partir d'aquí, tal com diu, 5 equips de dalt, el sisè és, bueno, és un equip que també s'està jugant per baixar, potser, i tots els partits seran complicats d'aquí al final. A partir d'aquí nosaltres seguim amb la mateixa dinàmica sempre, ara només pensem en el Manlleu, pensem en millorar cosetes, seguim creixent com a equip, i esperem fer un bon partit dijous, fer disfrutar la nostra afició i poder treure els 3 punts sense cap mena de pressió, evidentment.
Després d'aquest enfrontament, el Vilassana descansarà fins al cap de setmana de Sant Jordi, quan visiti la pista de l'actual quart classificat i amb un partit menys el Telecable. El partit davant el Manlleu, a Vilassana, avui a les 9 de la nit.
Gràcies, Sergi Guiu. En futbol, el Barça s'enfronta a partir de les 9 de la nit a Frankfurt, a Terres Alemanyes, contra l'Eintra, que és el partit d'anada dels quarts de final de l'Europa Lliga, de l'Europa Lliga, de la Lliga d'aquesta competició, segona competició continental del món del futbol. Ja coneixem l'11 titular del tècnic del Barça, Xavi Hernández, amb alguna novetat. En aquest 11, el Barça, que jugarà amb Ter Stegen a la porteria, Piqué, Araujo, Sergio Busquets, Adama, Pedri, Jordi Alba, Ferran, Eric, Aubameyang i Gavi. Per tant, la novetat de Gavi, que torna a l'11 titular del Futbol Club Barcelona, i Adama, que recuperen la titularitat contra l'Eintracht de Frankfurt. Aquest partit, com dèiem, començarà a partir de les 9 de la nit. Avui també hi ha bàsquet, també juga el Barça, en aquest cas, últim partit de la fase regular de l'Eurolliga masculina. S'enfronten al Maccabi. Recordem que el conjunt blaugrana que entrena Sarunas Jasikevicius s'enfrontarà al Bayern de Múnich als quarts de final.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitar a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Ho sento, si m'agraden les cançons lentes, les que tu dius que t'avorreixen, que totes et sonen igual. Ho sento, si m'emborratxo escoltant qui té, si prefereixo sabina que festa, si estic molt fora de la música i de la moda actual. I què fora em sento a dins d'aquest local, rodejat de gent mai m'he sentit tan sol. I ho sento si em desespero, si no m'entero, si no ho faig igual que tots, si no et puc donar tot el que vols.
I sento si només entre vaig a la vall,